El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El 2022 ha estat un any molt marcat per les tensions que han derivat de la guerra a Ucraïna. El conflicte, sumat a la crisi de primeres matèries derivada ja de la pandèmia del coronavirus, s'hi ha sumat un increment del preu de la vida, que ha fet que molts ciutadans s'hagin hagut d'estrenyar molt el cinturó per arribar a final de mes. Però aquesta realitat ha arribat en un context en què ja hi havia alguns ciutadans amb moltes dificultats per assumir les despeses del dia a dia i amb necessitats que s'havien de cobrir des de serveis socials. D'aquesta qüestió i de moltes d'altres en volem parlar avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Deixi'm que abans d'entrar plenament en la matèria li pregunti per aquest reglament d'acció social que s'aprovava en el darrer ple. Què és exactament aquest reglament d'acció social i en què consisteix?
Doncs aquest reglament és el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social. El que ve a fer és regular totes les prestacions d'urgència social que otorguem. Fins ara no estava regulat a nivell de reglament, a nivell de ciutat, per tant ens basàvem en la llei, crec que és la 13/2006 de prestacions socials, que és la que marca una mica quines són les prestacions que es poden donar per part de l'administració pública i en concret dels ajuntaments. Llavors, per necessitats, doncs, cada cop no tenim més requeriments per justificar la despesa, havíem de fer un reglament, i també ens ha servit una mica per endreçar el mapa de les diferents prestacions que tenim, els criteris i les quanties que s'han de donar. En el fons no fem res nou, simplement hem posat per escrit el que ja estàvem fent.
Mm-hmm. Per tant, en el fons és un inventari, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i una mica més de transparència també hi haurà, perquè tothom podrà veure doncs, per escrit quins són els criteris per accedir a una prestació, quines podem otorgar i quines no, i també, doncs, com deia, les quanties màximes i també tant els drets com els deures de qui rep una prestació, que en alguns casos doncs, es pot arribar a provocar el retorn de la prestació si s'incompleixen les condicions.
Mm-hmm. Anem a l'àmbit més d'actualitat, tot i que amb les temperatures que tenim ara sembla mentida que haguem de parlar d'operació fred, però vaja, som en ple desembre, de fet a finals ja del desembre, per tant pràcticament un mes de funcionament d'aquesta operació. Com està funcionant els pocs dies que s'ha hagut d'activar? Perquè crec que s'han activat 3-4 dies, no diria?
Correcte. Bé, de fet, quan vam presentar el dispositiu d'aquest any ja ho vam dir, que segurament ens havíem d'acostumar a una operació fred que s'activés menys dies o menys, no? Menys, de manera menys seqüencial, però que quan s'activava segurament ja hauria un parell de setmanes, tres, que estaria sempre activada. Això segurament és possible que ens passi al gener, ja fa un parell d'anys que ens ve passant això. Recordeu, doncs, el gener, aquests últims anys ens ha passat, que el desembre no ha fet tant de fred, el gener hem tingut 15 dies de molt de fred, vam tenir fa 2 anys la Filomena, i per tant segurament anem cap aquí, i no només, igual que a l'estiu, no?, que s'allarguen més les temperatures estiuenques, cada cop tenim un hivern que s'allarga menys, però que quan ve és molt més dur del que estem acostumats, no? I per tant, els dies que ha estat obert, que hem activat aquest nivell 1 de l'operació fred, ha funcionat molt bé, gràcies a Creu Roja, a Ningú Sense Sostre i a Actua Vallès i a Càritas, que són les entitats que hi col·laboren conjuntament amb els serveis socials i la policia municipal.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, clar, al final estem parlant, no?, d'això que les temperatures es puguin complicar de cara al mes de gener, no?, que puguin haver-hi incidències importants, però al final estem parlant de gent que viu al carrer, que segons ens explicaven en la roda de premsa de presentació, estava creixent, no?, el nombre de persones que viuen al carrer. Per tant, independentment de l'índex de temperatura, és una situació que entenc que s'ha d'abordar d'alguna forma, no?
Mm. Mira, el número de persones sense llar, que aquí inclou totes les categories, incloses les sense sostre, que són les que són de carrer, ha augmentat en els últims anys. Això segurament té vinculació amb la situació de crisi econòmica, i també és cert que hi ha una xifra dins d'aquests, al voltant de 200, que explicava l'altre dia Creu Roja, que no et sabria dir quan són, però que tenen molta mobilitat, és a dir, no són persones que s'arrelen al territori o que es vinculen d'alguna manera a la ciutat o que ja són d'aquí, sinó que hi passen durant unes setmanes, uns mesos, perquè estan en situació de trànsit. sigui per anar doncs, cap al nord, moltes vegades hi ha gent que va cap a França, o sigui per anar d'altres llocs o que venen d'altres ciutats i estan uns dies, unes setmanes aquí. Per tant, això dificulta l'atenció en aquestes persones i dificulta el vincle, que és molt important, sempre hem dit, el vincle amb les persones sense sostre. No? I per tant, hi ha aquesta xifra, que és com bastant mòbil, no? Que al final ens podem moure en aquests 200 i hi ha un grup de persones doncs, que va canviant perquè hi ha aquesta mobilitat.
Per tant, hi ha aquesta situació, no?, d'aquesta mobilitat que ens explicava ara, però en qualsevol cas, aquest increment fa que s'hagi de percebre d'alguna manera diferent o que s'hagi de treballar d'alguna manera diferent l'emergència habitacional, que al final, en el fons, anar a persones que viuen al carrer o que viuen en situació de sensellarisme, no allò que expliquem d'infrahabitatge, en el fons el que ens està parlant és de com està l'habitatge a casa nostra, no?
Correcte. Pel que fa al sensellarisme, el que sí que puc dir és que en els últims anys hem incrementat de manera exponencial el pressupost. Per primera vegada l'any vinent superarem els 200.000 euros de pressupost destinat al sensellarisme a la ciutat de Sabadell, i aquí incloem doncs, tant el contracte de Sabadell Sostre, el personal municipal destinat íntegrament a sensellarisme, que contractarem una persona més, i després doncs, les diferents línies de suport a les entitats. I això és una manera d'intentar reforçar les polítiques de sensellarisme i també perquè de cara al 23-24, en el marc del Consell d'Acció Social, treballarem l'elaboració d'una estratègia local de sensellarisme. Això no només es queda aquí, evidentment. Hi ha tota la resta de polítiques d'habitatge que sempre hem dit que són polítiques d'habitatge i no hi ha una sola política d'habitatge, i aquí és on hi ha la part més gruixuda. No? Amb algunes dades que ja us hem explicat, en 3 anys i mig hem adquirit al voltant de 100 pisos pel dret de tanteig i retracte, que són pisos que estaven buits en mans de grans tenidors i que, per tant, d'aquesta manera hem pogut, en certa manera, interceptar-los i adquirir-los tant des de Vimusa com des de l'Ajuntament per posar-los a disposició del parc públic d'habitatges municipal.
Aquí hi havia el programa del Housing First, del que l'hem anat parlant molt. S'ha pogut ampliar, s'ha pogut avançar en aquest programa?
Jo crec que el Housing First és una de les, a nivell personal, de les pinyetes clavades d'aquest temps, perquè hem arribat a tenir habitatges que encaixaven en les característiques que es requereixen, però per temes burocràtics i administratius no hem pogut fer la cessió i, per tant, això ho seguim treballant per poder-ho desencallar i posar més habitatges a sobre la taula, que al final sempre hem dit, no?, que és el nostre model de Housing First i que és el que en els casos de sensellarisme o sense sostre més extrem és el que pot donar realment una sortida a aquestes persones.
Per què costa tant?
Bé, aquí podríem estar hores i hores parlant del tema. Al final són habitatges municipals, el resum, que estan escrits a Vimusa i llavors, en funció de com han estat escrits hem de veure si Vimusa els hi pot cedir a l'entitat o no, o els hem de desadscriure i que els cedeixi directament a l'Ajuntament. Són temes jurídics i administratius i estem treballant, com deia, per poder-ho resoldre.
Per tant, ara hi ha una bossa, no sé si gran o petita, de pisos que serveixen per aquelles condicions, perquè primer ens van explicar que els pisos havien de tenir unes condicions determinades que n'hi havia pocs, no? Que crec que és una habitació, diria, o dues, una habitació.
Correcte, habitatges petits.
Petits, una habitació o dues, i per poder fer aquesta part, Vimusa en tenia pocs d'aquests, no? I ens deien, com que Vimusa en té pocs d'aquests, però recordo també que la gent d'Actua Vallès ens deia, però és que a més no ens els acaben de poder cedir per qüestions administratives, per tant entenc que els dona la raó.
Sí, sí, és realment això. Els pisos immobilitzats no els tenim, és a dir, mai tenim habitatges des de Vimusa buits que estiguin allò esperant a ser cedits. Simplement el que fem és rotar-los i llavors els destinem en un programa o en un altre. El tema dels pisos petits, i aquí salto també els pisos d'emergència o a la part d'habitatges de protecció oficial, la necessitat la tenim tant pels projectes de sensellarisme com també pels habitatges d'emergència o inclús l'HPO, perquè l'abundància o els pisos més grans per famílies més prototípiques, per dir-ho així, no, de 4 membres, 5 membres, ho tenim cobert. On tenim la problemàtica? En habitatges petits, per exemple, famílies monomarentals o monoparentals, persones soles, tant de sensellarisme com en situació d'emergència social o inclús en demanda d'habitatge de protecció oficial, i després els habitatges adaptats. No? I per tant, jo diria que aquí és on tenim el gran repte i que sempre estem intentant tant adquirir nous habitatges d'aquestes característiques com transformar habitatges que ja tenim que puguin ser adaptats, no? I ara, per exemple, estem fent un projecte en uns pisos de Vimus en el sud per generar 3 habitatges nous que siguin, doncs, 2 completament adaptats i un accessible, perquè és una de les grans necessitats que tenim.
Clar, aquí hi ha una situació, no?, que en tot aquest context del que estem parlant econòmic, una de la part a la que està tocant el rebre de forma important és l'habitatge. Divendres passat parlàvem del preu del lloguer de Sabadell, segons dades de la Generalitat, a una mitjana de 725 euros al mes, ja pujant pràcticament en 70 euros respecte a l'any passat, amb una perspectiva de creixement. I quan parlem de percentatges vol dir que hi ha pisos molt més baratos i d'altres molt més cars, no? Des de la PANS deien que l'increment de l'Euríbor també està derivant amb gent que en situació d'hipoteques que torna a trucar a la porta de la PA perquè no pot pagar les quotes hipotecàries. Clar, en tot aquest context, Sabadell té prou pisos d'emergència habitacional per ajudar aquestes persones que es puguin trobar en aquesta situació?
Ara em fas aquesta pregunta per la crisi d'habitatge, però ara si fos el conseller del RAM o el ministre del RAM em la podries fer igualment i la resposta seria la mateixa. Ens falten habitatges, i no només ens falten habitatges, sinó que ens falten algunes polítiques que complementin aquestes accions, que es poden fer tant des de la Generalitat com des del Govern de l'Estat. Jo sempre recordo, les polítiques d'habitatge són competència de la Generalitat de Catalunya, i aquí nosaltres estem fent un esforç molt gran per posar més habitatges a sobre de la taula. I el que diria és, amb aquesta situació, la profunditat real d'aquesta crisi, no, l'impacte que pot tenir l'increment dels tipus d'interès, de l'Euríbor en les hipoteques, l'increment dels lloguers, tardarem en veure-ho, perquè la gent triga en deixar de pagar el lloguer. Això ens ho diuen tots els estudis, que una de les coses, les coses que es deixa pagar acostuma a ser, doncs, el lloguer i la hipoteca, el que es triga més en deixar de pagar. En canvi, l'aigua, per exemple, pot ser el que es comença a deixar de pagar al principi. Aquí hem de recordar que hi ha hagut una limitació de l'increment dels lloguers del 2% per part del govern central, que nosaltres també l'hem aplicat en tots aquells habitatges de Vimusa que estaven fora del que és l'àmbit de la protecció oficial i que també estaven regulats per aquest índex. I, per tant, aquí hem de veure com acaba evolucionant aquesta situació, perquè és d'aquelles crisis que es cuina de manera lenta, no explota.
Des de la Cambra de la Propietat divendres ens deien, aquí estem molt pendents de com acaba sent el redactat de la llei del lloguer que està treballant, de la llei de l'habitatge, perdó, que està treballant el govern espanyol, no?, i que ha d'acabar de definir què passa, per exemple, amb els preus del lloguer, com es poden contenir, com no es poden contenir, que pot fins i tot posar un redactat similar al que tenia la llei catalana, segons algunes fonts, no? De moment encara no s'ha vist el redactat definitiu. El camí ha de ser aquest, perquè la llei catalana va acabar com va acabar, al Tribunal Constitucional i aturada.
Bueno, la llei catalana de control del lloguer va acabar al Constitucional, ja sabíem que acabaria al Constitucional perquè hi havia 2 informes del Consell de Garanties Estatutàries que deien que hi havia articles inconstitucionals, i per tant és d'aquelles lleis que s'han fet des de Catalunya, jo crec que a vegades de pressa i corrents i per intentar tenir el titular, que han acabat el Constitucional i que era la crònica d'una mort denunciada en certa manera, perquè quan t'ho diuen de manera tan clarament, doncs el propi organisme que t'assessora en aquesta matèria, jo crec que és evident. Si és el mateix redactat o no, jo crec que això al final és irrellevant. El que importa és que siguin mesures que es puguin aplicar i que siguin efectives. I que, per tant, no és només controlar l'increment dels preus del lloguer, perdó, no és només controlar el topall dels lloguers, sinó sobretot regular els increments que es poden fer quan hi ha les renovacions, perquè, clar, evidentment, just en el període abans de que s'apliqués la normativa aquesta del 2%, no, d'increment, hi havia gent que potser li estaven incrementant un 5%, un 6% al lloguer, perquè és el que s'estava incrementant l'IPC en aquest moment, a principis d'aquest any 2022. I, per tant, jo crec que s'ha de posar el focus més en controlar no, que aquestes pujades siguin esglaonades i que no et puguin aplicar una pujada, això d'un 10% de cop, perquè evidentment per moltes famílies és inassumible. I aquí darrere també hi ha una altra reflexió que és molt més de fons, que és tant pel que fa a la llei de l'habitatge com pel que fa a les polítiques de la Generalitat. Crec que ens hem de seure i ens hem de mirar 2 coses. Una, els mòduls de l'HPO, és a dir, quin preu màxim d'habitatge de protecció oficial, perquè hi ha alguns moments en algunes zones en els quals el mòdul d'HPO que pots aplicar és igual o superior el del preu de mercat lliure, I per tant...
Mòdul vol dir la quota de lloguer?
Sí. El mòdul és, en funció de la zona, hi ha zona A, zona B, zona C, i llavors et diu tants euros metre quadrat de lloguer, no? I per tant, és el màxim que tu pots posar. En funció de quina zona estiguis i de quin preu apliquis, pràcticament estàs al preu de mercat, i per tant no té cap mena de sentit que l'HPO estigui en aquesta situació. I nosaltres això és una cosa que des de Vimusa i des de Sabadell hem intentat, doncs, que no se'ns passi a la zona A, que és la que té el límit més alt. No vol dir que haguem d'arribar al límit, però que sí que ens pot fer superar aquesta situació, i per tant que es racionalitzi, perquè si no al final estem tenint uns mòduls que no són realistes perquè és la protecció oficial. I després que les ajudes per construir habitatge públic també tinguin sentit, perquè ara amb els Next Generation ha passat una cosa molt, molt curiosa amb tots aquests, amb la línia d'ajuts per construir habitatge públic, es podien presentar molts projectes, inclús. Tu podies presentar, de dir, doncs mira, presento aquest solar, si podran construir 50 habitatges, i tinc la intenció de cedir-ho a una fundació, a una cooperativa, a una empresa privada perquè construeixi habitatges. Hi ha alguns d'aquests projectes que han estat més puntuats que projectes que tenim doncs, ciutats com Sabadell o com Barcelona, que són edificis que estan pràcticament acabats, com els de carretera a Barcelona, no? I per tant, ara estem en una situació en la qual a priori aquests projectes han estat descartats i no rebran el finançament dels Next Generation, i per tant hi ha molts, per dir-ho així, solars, no? Que tampoc no hi ha projecte ni hi ha cap adjudicatari privat, que tenen puntuació i dotació econòmica per construir. Per tant, fins que no hi hagi una altra ronda en la qual es digui, bueno, tenen projecte, se'ls digui no, llavors els descartin, nosaltres no podrem pujar en el llistat. No? I per tant, bueno, aquí també és una cosa que jo crec que hem de reflexionar, i sobretot aquí llenço la pilota tant a la Generalitat de Catalunya com al Govern Central, perquè no pot ser que hi hagi projectes, ja dic, ens ha passat a Sabadell, ens ha passat a altres ciutats, de protecció oficial, habitatges com els de carretera a Barcelona o Francesc Layret, que no hagin passat el tall, no? I que hi hagi, per dir-ho així, un solar que no se sap si es podrà cedir o no es podrà cedir, que no té ni tan sols adjudicatari privat, que sí que hagi passat el tall. No?
I per tant, això com s'explica?
Bueno, per la puntuació, la manera, els criteris que s'han posat. No? S'han primat, si posaves habitatges destinats a col·lectius específics, per exemple, no? Doncs gent gran, gent jove, dones, et primava la puntuació, i després els projectes de col·laboració público-privada. Uh-huh. La realitat és que aquests projectes estan molt verds. I els que estan madurs són els que es fan des d'empreses com Vimusa o, no, o grans ciutats com Barcelona, que evidentment juguen a una altra lliga. I per tant jo crec que això és una cosa sobre la qual hem de reflexionar, perquè si no hi ha diners, hi ha projectes, i aquí a Sabadell hi ha projectes, i no estan rebent el finançament que haurien de rebre. No? I per tant, home, malaguanyats.
I en aquest sentit, ja per acabar el tema d'habitatge, vaig a serveis socials, que era l'objectiu de l'entrevista, i anem a provar, ja crec que és una qüestió també...
Però que ja saps, començo a xerrar
i... D'emergència, no. Amb projectes d'habitatge de protecció oficial, hi ha projecte, ha dit dues vegades, no? En quina fase es troben aquests projectes i en quina fase estem per materialitzar-los?
Doncs la part d'obra nova, a banda d'aquests 100 habitatges adquirits per tanteig i retracte, que ara ja ens situen els 1.629 habitatges que gestionem entre Vimusa i SB de Lloguer Social. Mira, tenim carretera Barcelona i Francesc Layret, 53 habitatges que acabaran les obres a principis d'any i a primavera respectivament. Per tant, aquests estan allò a punt de caramelo per ser comercialitzats i que hi entrin els llogaters a viure. L'any vinent començaran les obres de Can Gambús 2, que són 108 habitatges, i del complex de la Roureda, que són 100 habitatges per gent gran. Aquests ja estan, doncs, treballant-se els projectes executius i ja s'ha demanat la llicència d'obres. I a finals del 23, principis del 24, començaran el que són Can Gambús 3.2, la resta de promocions de Can Gambús. I per tant, sí que és cert que anem una miqueta més a poc del que voldríem. Els preus dels materials ens condicionen molt a l'hora de tancar els projectes perquè, bueno, patim increments desorbitats, però vaja, això està, tot això està en marxa, i sobretot ja estem també començant a planificar el més enllà, que és un cop, no? Deixar que hi hagi solars i promocions i projectes pensats per més doncs, a 10, 15, 20 anys vista, perquè ara estem ja a punt d'esgotar tot el que s'havia planificat.
Me'n vaig a serveis socials. Parlàvem de la crisi ucraïna, increment de la inflació. Això s'està notant, a serveis socials? Tenen més demandes?
De moment, no. A nivell, per exemple, d'usuaris del Rebost, que és un indicador que ens serveix bastant, estem més o menys, o dades en tot cas de novembre, d'octubre-novembre, amb el mateix nivell d'usuaris que fa un any. Per tant, uns 1.800, 1.900 usuaris. I per tant, de moment no ho estem patint, és el que deia abans d'aquesta crisi que es cuina lentament. Sí que és cert que estem en una situació de la qual no ens hem després des de la pandèmia. I això crec que alguna altra vegada ja ho havíem comentat. Durant la pandèmia vam incrementar molt els usuaris, d'acord? Després vam tornar a baixar el mateix volum d'usuaris que abans de la pandèmia, però la intensitat de la intervenció s'ha incrementat. És la mateixa que durant la pandèmia. Això què vol dir? Traduït, a veure si ho explica bé. Que abans es feien 2 entrevistes per usuari l'any i ara se'n fan pràcticament més de 3. És a dir,
s'atén les mateixes persones però tenen més necessitats?
Sí, s'atenen el mateix número de persones, perquè no sabem si són... Hi ha algunes persones que són les mateixes, d'altres que no, però necessiten d'una intervenció més intensiva, no? Per tant, necessiten més seguiment, necessiten més contacte amb els serveis socials, perquè segurament hi ha un gruix que tenen unes situacions més complexes. Algunes derivades de la pandèmia i d'altres que ja venien d'abans, perquè aquí hi ha un gruix de persones que ja venien de l'anterior crisi econòmica, que evidentment el que ha fet la crisi de la Covid és agreujar-los la seva situació. No? I per tant, jo el que diria és això, mateix número, a grosso modo, mateix número d'usuaris que abans de la pandèmia, però més intensitat de la intervenció per part dels professionals de serveis socials.
Mm-hmm. Clar, si aquesta crisi, com ens deia, és una crisi que es cuina a foc lent, això vol dir que estan pensant en que realment poden arribar més necessitats de cara a l'any vinent i de quina manera s'està abordant aquesta realitat, és a dir, s'està planificant d'alguna manera, s'està preparant per, no vull dir una llau, no m'agradaria que fos així, no? Però per un increment, sí, de les demandes o de les necessitats que puguin arribar tant al Rebost, que ja ens diuen que tenen dificultats també per l'increment de preus, com a tot plegat?
Faig un apunt sobre el Rebost perquè crec que és important. Al Rebost estem en un moment d'impàs perquè Europa canviarà el sistema de repartiment d'aliments. Fins ara...
Quan arribarà això?
Això segurament a finals de l'any vinent, el que ens diuen. Just divendres sé que hi havia una reunió a nivell tècnic per comentar-ho, però encara no ens han concretat el detall. Estem parlant de que tradicionalment tots els aliments que enviava Europa eren excedents. Ha arribat un punt en el qual directament es produeix per poder enviar aquests aliments, per tant ja no són excedents, i volen canviar el sistema per enviar, en lloc d'enviar aliments, fer transferències econòmiques. I el que estàvem pendents és que ens diguessin com es traslladaria a nivell de Catalunya aquesta situació, si era a través del contracte programa, etc. Tot apunta que serà amb un sistema de targetes, amb un AD, i per tant sí que és cert que estem en un moment una mica d'impàs perquè alguns canvis que volíem aplicar els hem aturat, perquè fins que no ens ho concretin doncs no volem aplicar-ho a valer, no? I per tant tot apunta que això, que a partir del 2023, 2024, deixarem de rebre els lots d'aliments que rebem d'Europa i passarem a rebre doncs, o transferències econòmiques o directament les targetes MUNAD, i per tant ja veurem com ho apliquem. Pel que fa al pressupost d'acció social, sí que dir-vos que el de cada any vinent s'incrementa considerablement al voltant d'uns 2 milions d'euros respecte al pressupost del 2022, i per tant estarem en un pressupost de 24,4 milions d'euros, que això són 5 milions d'euros més que el pressupost de l'any 2019. Aquí hi ha una part que sí que és cert d'aquest increment, que ve de contractes com el servei d'atenció domiciliària, com els temes d'intervenció socioeducativa en infància en risc, però hi ha una part important que són les prestacions d'urgència, de les quals parlem abans amb el reglament. I la part més important és l'habitatge. És totes aquelles prestacions que fem per ajudar en temes de lloguer, en temes d'hipoteca i per fer allotjaments temporals que s'estan convertint en el gruix de la despesa i on posem més esforços per intentar contenir la situació i perquè les persones no quedin al carrer si són desnonades, o sobretot fer aquesta part preventiva, no? Si podem contribuir a pagar una quota del lloguer, una quota d'hipoteca perquè no siguin desnonades, també ho farem. I per tant, jo crec que a partir del 2023... és possible que comencem a veure amb comptagotes que ens comencen a arribar, com deia, aquests casos d'impagament d'hipoteques i impagaments del lloguer que ens venen a tocar la porta d'habitatge per poder fer la intermediació amb els propietaris.
Eloi Cortés, regidor d'Habitatge i Acció Social, gràcies per haver-nos acompanyat avui, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i bones festes.